Pep Noguer arriba al suplement aborda l'Arca de Noguer.
Avui el Pep Noguer el tenim ben acompanyat des del restaurant Cal Enric de la Vall de Bianya. Noguer, bon dia, bona hora.
Bon dia, què tal?
Quasi m'entrebanco aquí. Vall de Bianya, eh? Això està a tocar d'Olot,
no? De on? A la Vall de Bianya, sí, tant. Ah. A 4 quilòmetres.
A tocar, a tocar, a tocar. Quina estampa veus ara mateix? Perquè em fa l'efecte que deus tenir un plat a taula, ja.
Encara no, encara no. Ah. Però, home, la veritat és que estem molt ben acompanyats. Tenim 4 convidats. Tenim els 3 germans Juncà i tenim la Nina, que és la gossa d'en Joan, que és increïble, fantàstica, aquesta gossa que ens acompanyarà tota l'estona. Però l'estampa no és només aquesta, sinó és poder estar des de dins del restaurant veient un paisatge com és la Garrotxa, terra aspra i de mala petja, amb uns arbres totalment despullats, i intuint que aquí fora hi ha d'haver-hi altres coses llaminadures, com per exemple tòfona, com per exemple aus de caça, però del producte que avui en parlarem no el tenim al camp, perquè si el tinguéssim ara al camp no el podríem cuinar.
A veure, què em portaràs avui de producte?
Home, avui el blat de moro i el farro.
El blat de moro és una planta de la família de les poàcies. És originari de Centroamèrica, on es conrea des de la prehistòria. De fet, es va començar a domesticar fa més de 6.000 anys. El blat de moro es conrea actualment arreu del món i és el gra que més es produeix. Més enllà del seu ús culinari, el blat de moro és un producte diurètic, ajuda a fer baixar la tensió i va molt bé per combatre la gingivitis.
Avui l'Arca de Noguer des del restaurant Cal Enric de la Vall de Bianya, acompanyats del Jordi Juncà, del Joan Juncà i de la Isabel Juncà, 3 germans, xefs, caps de sala, sommeliers de Cal Enric. Benvinguts, nois.
Hola, bones.
A veure, què tindrem avui per dinar?
De tot i bo.
De tot i bo, eh? Aquest que sona deu ser el...
En Joan, no? En Joan.
El Joan, que és el fantàstic sommelier, perquè, clar, Joan, explica-ho com és la teva bodega aquí.
Bueno, mira, intentem acompanyar tots els plats dels meus germans de manera més interessant i fent disfrutar la gent no només per menjar, sinó també de la part més líquida a nivell de vins.
Noguer, explica'm per què avui salvem aquest blat de moro, per què és un ingredient tan protagonista d'aquesta Fira del Farro.
Home, doncs perquè aquest cap de setmana, avui i demà, aquí a la Vall de Bianya, aquí avui es comença, però demà es fa la Fira del Farro. La Fira del Farro, el farro, què és el farro? El farro és, diguem-ne, són dues coses en una. Per una banda és el nom que se li dona a la farina de blat de moro, molt granulada, més o menys granulada, i per altra, dona nom a una sopa que està feta amb el farro. Clar, jo ara, quan estàvem parlant, deia, aquest és un d'aquells productes que gairebé, diguem-ne, des del temps de la guerra, compartim animals i humans, i que tant li podies donar per menjar amb uns polls, amb els pollets petits, com també aquella farina de blat de moro, tu la posaves en un caldo. Antigament, quan no hi havia viroies i estàvem al temps de la guerra, aigua i una mica de greix del brou bufat, i en canvi ara en fem autèntiques delícies, no? I compartim això, no? Jo crec que és un d'aquells productes que no s'ha de perdre mai, que sí que és veritat que hi ha molta gent, malauradament, que a vegades coneix més altres receptes fetes amb farina de blat de moro d'altres parts del món, però en canvi, fixa't, una de les sopes més econòmiques, més gustoses que tenim a Catalunya, i la gran majoria de la gent no el coneix, no, Jordi?
És ben veritat. De fet, en el meu cas, jo sempre parlo del farro com un producte, com un aliment de la memòria. Per mi, jo no tinc memòria del farro, sinó és el que m'han explicat els avis de la zona, els meus pares també, que són grans, m'explicaven, doncs, que a la postguerra realment ells subsistien gràcies al farro. Per mi el farro podríem considerar fins i tot com a superaliment, perquè va mantenir moltes famílies i molta gent.
Isabel, tu que ets una miqueta més gran que en Jordi, i tu, Joan, us envio fet un far de menjar també, farro, no?
Sí, tant, això, bueno, un bon plat de caldo lligat amb aquest farro, doncs mira, això és un aliment, el que deia el meu germà, molt potent, i amb això podies tirar tranquil·lament.
Sobretot...
És curiós perquè l'altre dia va venir la Maria, que tu ja coneixes, Pep, 109 anys, I em deia, el farro te'l menges tu, jo ara m'agrada més el que feu, eh? Perquè, esclar, per ells era cuina de supervivència, ja n'estaven ben tips, ja, no? 109 anys pot parlar perfectament de la seva memòria i de la seva història en què realment la cuina ha evolucionat molt comparat amb el que ells havien de menjar, no?
Clar, és el que dèiem. El que passa que ara la cuina també evoluciona, l'avantguàrdia, no? Clar, jo me'n recordo que Cal Enric, quan hi veníem a menjar espatlla de xai, costelles a la brasa, però ara Cal Enric s'hi fan altres menges, la tòfona, la becada, les aus de caça, mil i un productes, però que el farro, d'alguna manera o altra, també hi és, no? Aquest vespre què fareu? Fareu un caneló per 350?
Sí, l'Isabel té marxa.
Sí, és un caneló que, més que tot, la gràcia és que la beixamel, doncs el rus, és lligat amb la farina del farro. Llavors ja li dones aquest punt de territori, no? Que també pues, queda molt bé.
I per mi és com un producte recuperat, un producte nou, diguéssim, com que jo de petit no l'havia provat gaire. És una mica un imàs de, no? I, de fet, el primer snack que fem, la primera mossegada que hi ha en el menú, en el Descobrir la Vall, que seria el menú més personal, és un caldo de verdures enriquit amb tòfona i farro. Llavors hi fiquem una miqueta de gelatina, un 10%, i deixem que gelifiquin fred. I això ho fiquem a sobre d'una crosta de pell de pollastre. Seria com el blat de moro, i el pollastre, no? Els dos, diguem, els dos productes.
Perquè, a més, ara molta gent, diguem-ne, utilitza aquests cereals o aquests pseudocereals, alguns, perquè precisament no tenen gluten, no? Hi ha molta gent que no pot prendre, diguem-ne, un cereal amb gluten, i el blat de moro és un d'aquests que no té gluten.
Evidentment, inclús per fer empanats o arrebossats, pues, es pot utilitzar tranquil·lament, que queda molt i molt bé.
És molt interessant perquè sempre l'has d'acompanyar una miqueta amb la de blat, per fer elaboracions, però sí que hi dona una profunditat diferent que no té la farina de blat sola. I això permet tenir moltes elaboracions diferents. Nosaltres la sopa de gallina que fem la lliguem amb pa, però també una miqueta de farro. Wow. Aleshores...
I d'un gust diferent.
Sí, completament.
Wow. Una feinada, Noguer, tu.
Clar, dues capes. Jo no sé si tu n'has menjat mai de farro.
És que jo no recordo haver-lo tastat o ser-ne conscient de que el tastava, si més no.
Però saps que et toca, no?
Sí, sí.
Venir a Cal Enric.
Sí, però Cal Enric no només dona en farro, eh?
Home, clar que no.
A veure, expliqueu-me... vull saber què li donareu avui al Noguer, perquè jo em conec el Noguer i sé que avui es quedarà a dinar. Sí o no? M'equivoco o no?
Avui farem un menú vegà, amb el dit Jordi.
Sí, exacte. Sí, a veure, Jordi, explica'm què serviu aquests dies.
Bueno, ara estem en plena temporada de la tòfona, com sabeu. Osona és un gran, diguéssim, productor, però Bianya i zona volcànica també tenim molta tòfona salvatge. Per tant, hi haurà molta tòfona. A més, aquest diumenge s'acaba la cacera, per tant, estem en l'últim sospir de la millor caça de l'any.
Sí, la becada ja s'acaba?
La becada ja s'acaba, sí, sí.
Tors, tots, no, ja... Tot,
la general s'acaba...
Tota la caça.
La general sempre s'acaba el primer diumenge de febrer.
Déu-n'hi-do. O sigui que en Galzeran, que es volia quedar a la ràdio ara,
no.
O s'espavila a venir, escapa, o haurà de menjar pèsols, eh?
Què més? No, vull saber més.
Són molt bons.
Vull saber més plats que et serviran avui, no? Més.
Què més? A part de la tòfona, què més tenim ara, Jordi?
Bueno, també tenim els pèsols, com dèiem.
Bona.
També tenim tòrtoles, tenim faisà... Tenim senglar i també tenim un producte que fa poc que l'estem treballant, que és el nap negre de muntanya.
Oh, bo.
Però cultivat en terra volcànica. Li canvia completament el sabor. Queda molt més dolç.
Clar, això, per exemple, algú que no sigui d'aquí de la Garrotxa i que no hagi tastat la diferència entre un producte cultivat en terra volcànica o un altre, no pot veure aquesta diferència, no? Però, precisament, si alguna cosa té aquesta terra volcànica, és que aguanta molt la humitat, però deixa anar l'aigua, no? No veiem terrenys volcànics, diguem-ne, coberts d'aigua aquests dies que ha plogut tant? No solen veure.
Drena molt bé i, per això, d'aquesta manera, el que fa és que la verdura quede més esponjosa i menys picant. Tira més cap a dolç.
Déu-n'hi-do.
Tot això amb què ho maridem, Jordi?
Joan, perdona.
Jo en Joan. Home, jo aquest aperitiu que han explicat, que és aquesta galeta de pell de pollastre cruixent amb aquesta gelatina de blat de moro i una miqueta de tòfona, m'agrada molt maridar-ho amb una cervesa artesana, una bona IPA. Això sempre per començar l'aperitiu és el que realment oferim. A mi m'agraden aquestes cerveses artesanes.
Però, escolta'm, alguns vins secs, per exemple, també de Terra Vall...
Sí, però això llavors ja és per altres plats, i tu saps que aquell estic tartar tan meravellós que fan els meus germans amb vaca vella d'aquí la Vall de Bianya, en limusina, amb un fina, una manzanilla, doncs és un maridatge perfecte, aquest punt de salat del fino i la carn li va meravellosament bé. En fi, aquesta sopa de gallina que ha explicat la meva germana i el meu germà, que també l'acaben amb una miqueta de farro, doncs ara també hi posem un vinegre del Sanaüja, un vinegre natural fantàstic que em recorda pues, amb nas aromes de cacera, no? I que li va tan bé. Bé, juguem.
Jo crec que és difícil moltes vegades maridar segons quins tipus de plats, perquè has de ser molt conscient de quins aromes et dona aquell plat, però també de quins aromes et dona aquell vi acabat d'obrir i quan fa una estona que és a la copa, no? I això és la litúrgia, diguem-ne, que tu, Joan, has d'imparar en els clients.
Bueno, sempre els maridatges els pots fer o per associació, és dir, buscant el plat, els ingredients cap on et porten perquè el vi o el real sí, o els acompanyi, o per contrast. A mi també m'agraden fer molt els maridatges per contrast. A vegades hi ha plats... A casa la cuina dels meus germans és complicat perquè té molt de gust, té molta força, no? I a vegades jugut amb contrast perquè els plats se me poden menjar els vins. Llavors busco aquest contrast per netejar la boca. Saps? Te'n recordes tu que antigament quan prenies un cafè et posaven un got d'aigua al costat?
Exacte.
Que això encara ho fan.
I allò que encara ho fan, sí.
Home, clar, doncs per què ho fan? Perquè tornis a trobar més gust al plat, no?
Exacte.
Doncs aquí estem.
Clar, és que aquests dos t'ho fan passar malament a vegades, eh?
Clar, no.
Et fan anar aquí el celler que el tenim aquí al costat i...
Sí, aquí i vam acondicionar fa molts anys la cisterna, que és un lloc meravellós on hi tinc totes les ampolles ben posades, que no sé mai si ho podré tenir endreçat o no, perquè sempre em fan crits que compro massa i bueno, en fi, és...
Tu ets el germà.
No saps quan acaba el negoci comença la passió, no? I això a vegades la butxaca se'n ressent.
Bueno, clar, és que escapa... Quan estàs amb personatges com en Joan o com en Pitu Roca, això és difícil. El celler és una inversió, no? Sempre una inversió de ple, una inversió de vi...
El celler és un lloc màgic on... jo sempre recordo que quan estudiava els llibres que veia aquella gent gran, tu te'n recordes aquelles fotos d'en Pajarita amb llocs amb espelmes i tal, no?
Sí,
i em pensava, hòstia, quan sigui gran vull tenir un lloc així, tu. No m'he posat mai Pajarita, però l'espai aquest de la cisterna, de l'antiga cisterna on hi hem fet el celler, hi ha aquesta màgia on hi puc guardar els vins, que quan arriben els clients i sobretot venen per primera vegada ens agrada ensenyar i explicar una mica la història de casa, no? Dintre aquest lloc que té aquesta petita forma de capelleta que et permet explicar la història de casa teva, no? Les quatre generacions que hem passat aquí, que estem a peu de Via Romana, la Via Ània, que és un ramal de l'antiga via que va de Cadis a Tarraco, que passa pel Pirineu... En fi, la gent li agrada i se'n recorda, no? I llavors, si ho expliques mitjanament bé, doncs, ostres, no hi ha millor venedor d'un restaurant que un client content, no?
I el bo és que és tan alta que tu, Roger, hi caps, saps?
Sí, sí, l'he vist, l'he conegut.
No, en Roger no, ja...
Me l'han ensenyat. Noguer, espero que torni sencer després de l'àpat d'aquesta tarda, perquè sé que et cuidaran.
No, que després hem d'anar a fer el sopar per 350, tu.
Avui?
Sí, clar, ells fan el caneló, sí, i jo faig unes... Jo m'ho he fet, ja ho tinc tot preparat. He fet unes bòmboles d'avellanes catalanes amb xocolata i farro.
Carai, boníssim. Doncs ja, avui des de la Fira del Farro, en aquesta Vall de Bianya, amb el restaurant Cal Enric, amb el Jordi Juncà, amb el Joan Juncà, amb la Isabel Juncà, Noguer, que et tractin molt bé. Per cert, estàs, suposo, avisat que estem començant a preparar una nova edició del concurs de cuina Pere Tàpies, una edició en què els concursants, recordem, hauran de fer-nos arribar propostes de receptes amb productes d'hivern, malgrat aquesta primavera passatgera que teníem aquests dies. Però tornarà a fer fred i sabem que el 7 de març serà la gran final, eh, Noguer?
7 de març. 7 de març, la gran final, la farem al CIP, al Culinari Institut Barcelona. Per tant, ja podeu anar enviant les receptes, tal com fem sempre, a concurstapies@catradio.cat. Ja en tenim unes quantes, eh? Vull dir que aneu enviant, espavileu-vos.
Quatre finalistes, concurstapies@catradio.cat, ingredients d'hivern, productes d'hivern, i el concurs Tàpies el dia 7 de març, aquesta segona edició. Gràcies a tots quatre, una abraçada ben forta cap a la Vall de Bianya.
Una abraçada.
Una abraçada.
Adéu.